Passant 6 minuts de les 9. Bon dia, som dijous 19 de novembre de 2020 i engeguem el Penedès en xarxa a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Olèrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des d'aquestes quatre emissores us acompanyarem des d'ara i fins les 12 en el magazín matinal de l'Alt i el Baix Penedès. Un magazín que avui encetem parlant del possible tancament dels cinemes MCB de Calafell. D'aquí uns instants tenim amb nosaltres el seu gerent, Joan Montserrat. A 9:15, primer flash informatiu que recull les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i, a continuació, l'economia i empresa, on avui hem convidat Max Gené, de Finques Anoia Penedès, i també comptarem amb la Núria Morda, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. A les 10 i pocs minuts, Laila Hartz ens porta la maleta de Newt, on avui parla d'un canal de YouTube que es diu Destripando la Història. Fa un repàs a l'actualitat de sèries, pel·lícules i videojocs, sempre de cultura friki. Així arribarem a 11:15, segon flash informatiu d'aquest matí, de nou l'actualitat en clau penedesenca i a continuació farem tertúlia literària. Avui comentem El celler, de Noah Gordon, tot un best-seller, amb la Dolors Bosch i l'Elvira Mestres. I a les 11 tenim consultori amb la doctora Ai Campeto, amb els consells de la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez. Avui tot parlant del confinament emocional. Parlem sovint del confinament domiciliari, perimetral, municipal, però avui ens endinsem en un concepte nou, confinament emocional. No us ho perdeu. A 11:45, tercer flash informatiu, de nou les notícies de casa nostra i, a continuació, l'Eli Jiménez, com fa un cop al mes, ens aproparà les novetats de diferents propostes musicals. Una bateria per a tots els gustos. Hem obert a les 9 amb aquest primer butlletí amb l'actualitat generalista, tot allò que passa més enllà de casa, i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, a les hores en punt. Així anirà aquest matí de dijous. Som-hi, que hi ha molta teca.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui comencem parlant de cine, i és que un dels cinemes referents al Penedès Garraf, l'MCB Cinemes de Calafell, s'està plantejant tancar a causa de la situació de crisi econòmica que està patint tot el sector cultural amb la pandèmia. Perquè ens ampliï tota aquesta informació, anem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, com bé deies, avui tenim el Joan Montserrat, és el gerent de l'MCB Cinemes de Calafell, que s'està plantejant tancar degut a... Ell ens ho explicarà, així que anem a donar-li la benvinguda. Molt bon dia, Joan Montserrat, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bueno, com has dit, una miqueta preocupat per la situació creada, el Covid, al qual estem en aquest cas tots involucrats, i que està portant uns resultats o unes situacions límits per molta gent.
Parlàvem al mes de juny, juliol, un cop es va obrir aquestes fases que ja us permetien obrir, ens explicàveu que la situació doncs era delicada, primer aforaments, però passar aquesta primera onada, estem al mes de novembre, segona onada, o diuen ja fins i tot la tercera, novament tancat. Ahir sortia un document que es filtrava que deia que possiblement a partir del 23 de novembre es podria tornar a obrir, però clar, tu has de seguir pagant.
Clar, el problema és aquest, el problema que em passa a mi, i jo quasi m'agradaria molt que pogués parlar una mica amb el... si tu vols, o sigui, que m'assimilessis com si fos una petita botiga, com si fos un petit autònom. No, no, ja no parlem de més. Per exemple, si sigui molt gran una peça. No, no, el problema que tinc jo el té exactament igual a l'autònom que té la seva botiga, encara que sigui petita, que també es treballi en sol. Vull dir, el tenim tots. Si ens obliguen a tancar, no generem ingressos. Si no generes ingressos, no pots fer pagos. Llavors, això és una cosa que passa. Quan ho pots aguantar? Doncs ho pots aguantar segons els recursos que tu tinguis. Però aquests recursos no són il·limitats. No són com un estat que pot aprovar els pressupostos i endeutar-se i no sé què. No, 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 no. L'autònom, el petit autònom, el petit empresari, perquè per mi l'autònom és un empresari, com la copa d'un pinó, com el senyor Botín el se'n sigui, l'autònom ho és, si no té la finançació, si no té ajudes, en casos com aquests tan excepcionals, no podrà sobreviure. I en aquest és el cas que també em puc trobar jo en un moment donat. Vull dir, els números que jo bellugo referent al petit autònom són molt grans en quant a gastos estructurals que són elevadíssims, però esclar, jo tanco, me fan tancar, no em deixen obrir, però això sí, estic pagant una barbaritat d'impostos d'IBI, de brossa i de guals que són 40.000 euros a l'any, és una barbaritat. I ara he tancat i mira, ja m'han cobrat 12.000 euros d'això. Això, doncs, bueno, necessites una mica poder, una mica, jo crec que les administracions haurien de tindre una mica de permissibilitat i d'ajudar i d'entendre el malament que ho estem passant tots, perquè, insisteixo, l'autònom no cobrarà a final de mes si no ven. No cobrarà. I no pot pagar. I s'ha d'ajudar aquesta gent. I a mi també, si es pot, i si no, però...
Clar, m'imagino, Joan, que portes molts anys en el sector del cinema, m'imagino que arribar a plantejar-te això és, suposo, per una qüestió d'una sèrie de qüestions que han anat succeint. I sí. Pel que sembla, m'estàs parlant de l'administració més propera, que seria la local. Has demanat ajuda a l'administració local?
Sí. A veure, el gremi, una carta del gremi d'empresaris de Catalunya, amb el qual jo pertanyo, estic a la Junta Executiva, es va enviar una carta a l'Ajuntament conforme hi hagi un article que et permet que es rebaixi l'IVA o que tinguis una bonificació de l'IVA d'un 95%. Això es va sol·licitar. No jo com a empresa privada, sinó que es va sol·licitar, el gremi va adreçar una carta a l'alcalde i el gremi, com va fer amb aquest alcalde, com han fet amb tots els alcaldes que hi ha cinemes, totes les poblacions que hi ha cinemes, en el qual se'ls va dir que aprofitant el capítol 8è de la llei 16/2012 de 27 de desembre, pues, l'Ajuntament té aquesta potestat, no? Aquesta possibilitat que recull les ordenances de l'any 19, amb la qual podria fer aquesta bonificació. Clar, per què la demanes? Dic, perquè és un sacrifici molt, molt gros quan tu no tens ingressos.
Clar. I això,
és molt gros.
Això, Joan, quan ho vau demanar?
Això es va demanar el 6 d'abril. I es va denegar.
Es va denegar.
Sí.
Per tant, ho has de seguir pagant, doncs, l'IBI, l'IAE,
sí,
tot...
Sí, bueno, com aquest mes ja dic, aquest octubre passat, que ha sigut molt dolent per culpa de tot això, jo vaig facturar el 80,5% menys que l'any passat, i amb el caure 4.000 i escaig euros d'IBI, el novembre tancat, amb el caure 4.000 i escaig d'IBI, i ara tinc que pagar 4.000 euros del qual, o sigui, 12.000 euros sense haver facturat zero.
Clar, a més...
Llavors, clar, quan tu veus això, el primer que et planteges és dir, bueno, els interessa l'Ajuntament que estigui o no? Perquè jo, si no estic... Com a mi, els meus pares em van educar molt i em van dir, fill, si no ets benvingut, has de marcar. I jo dic, pues, vale, jo no faré pas guerra, si no sóc benvingut, agafo els meus trastos i me'n vaig a un altre lloc que em aprecien o valorin el que tenen.
Clar, a banda, a situació de tota la crisi sanitària, que s'ajunta amb l'econòmica i que durant, a banda de que des d'aquí, des del Penedès en xarxa, hem batallat molt en que la cultura és segura i que s'ha demostrat que no hi ha hagut cap cas de Covid-19 en les sales de cinema o en sales de teatre. A banda, el mes de maig m'imagino que vau haver de fer un dispendi econòmic important per tal de complir amb totes les mesures de seguretat, no?
Sens dubte. Mira, una de les coses que vam fer amb la Junta dels Gremis, amb les múltiples reunions que hem tingut amb la Federació Espanyola de Cinemes d'Espanya, i totes han sigut, penseu que si no ho fem bé, i per casualitat hi ha contagis en els cinemes o als teatres, estem perduts. El que vol dir que hem de fer tot el possible, i més perquè això no corregi o minimitzar els riscos. I això ho hem fet, i jo ho he fet. Jo vaig optar per decidir, vinga, va, m'acullo i obriré quan puguem obrir, perquè hi ha algunes empreses que no van obrir quan els deixaven obrir, i van permetre tancar-los molt més temps, perquè hi eren propietats, el constructor, les coses seves, els que siguin. Jo vaig invertir una quantitat molt important en el vestíbul per adequar el vestíbul, i és més, inclús a nivell de personal. Per què? Perquè la nova situació, tot i que teníem un 30% d'ocupació de foro, que ja no guanyes diners per diners, més del 50%, havia que tindre molta més gent per donar aquest servei de neteja, d'acompanyament, etcètera, etcètera, i per fer un bon funcionament del cinema. Es va fer, la prova és que no hi ha hagut cap contagiament en els altres cinemes, i la prova també és que la gent n'estava molt contenta de com s'ha estat fent, de com s'ha adequat el vestíbul, de les noves normes que hem fet i tot això. Però, clar, s'ha ficat molta més gent, o sigui, 13 persones que havia treballant.
Clar.
Per poder donar un servei amb un mínim de gent.
Clar, perquè...
Jo crec que la meva part ja l'ha fet correcta, de cara al que em corresponia. Mhm.
Perquè abans de l'entrevista parlàvem, Joan, que el món del cinema, igual que molts altres, si no t'ho expliquen, doncs és difícil saber-ne, no? Però quantes entrades has de vendre per assumir aquestes despeses? Només, ja no comptem nòmines, no comptem ERTOs, no comptem tota la infraestructura, autònoms, etcètera. No, ja no comptem això, sinó quan... Amb les dades que has dit de l'IBI, quantes entrades hauries de vendre?
Doncs mira, t'imagines si l'entrada mitja en aquests moments, estem parlant d'uns 6 euros i mig aproximadament, si li traiem a l'IVA, que seria el que ens quedaria 5,90. D'això d'aquí, la distribuïdora es porta el 55%, entre distribuïdors i els drets d'autors. I llavors, amb tu, que a mi que em queda? A mi em queden 3,25 euros. De que el que una persona paga, que són 6,5 euros, a mi em queden 3,25 per pagar-ho tot. Tot. Si jo divideixo, si tu divideixes 4.000 i pic, bueno, si 40.000 els dividis per 3.000 i pic, perquè la gent queda cap on pugui pagar això. Una barbaritat.
Clar.
Això són els números que ha de fer la gent. Ja no és, per això dic, és molt costós, és molt costós, és molt costós. I els cinemes, per exemple, jo que vaig començar l'any 85 a Montesines, pues, bueno, les primeres sales eren sales molt grans, perquè hi havia els grans títols.
Sí.
Me'n recordo que quan, bueno, no sé, ja no te hablo de l'època aquesta del Colosso en Llamas, Terremoto, Tiburón, etc., que això ja eren brutals a Barcelona, Cine Urgell, cinemes de 1.800 localitats, sales de 1.800, ara no moràs camp de 1.800. O sigui, què ha passat? S'ha tingut que reduir tot el mercat i ara en aquests moments el que abans era una sala molt gran ara s'han convertit en moltes sales petites per poder fer menjar. Però què significa això? Perquè ho entenguis d'una forma molt senzilla. Abans, amb un projector de cine, un sol projector de cine, entre cometes un porter, per entendre's, o un taquiller, ficaves 1.800 persones. Ara necessites 8 projectors de cines, necessites 3 porters, 8 porters, per entendre'ns, si necessites... per intentar fer el mateix que feia abans. Què vol dir això? Que has multiplicat per 8 la inversió que abans en un la feies. El qual vol dir que el benefici teu ha menguat 1.000 vegades. No sé si m'he explicat.
Sí, perfectament. Jo crec que els números han sigut ben clars, perquè jo crec que tots els nostres oients tenim a la memòria, no? Aquestes grans sales de cinema que hi havia a Barcelona o que podia haver-hi per aquí, no ho sé, perquè jo sóc de Barcelona també, i que omplies, és a dir, jo me'n recordo de veure Titanic al Coliseum a Barcelona i estar a patar de gent, no?
I Gris, va ser espectacular, Gris.
Era una mica més jovenet, no vaig arribar.
El senyor Balanyà no parava de fer bitllets amb Gris, no feia l'altre.
Clar. No, els temps han canviat i m'imagino que també les plataformes de pagament, no? Com podrien ser Netflix, HBO, també us ho han fet mal en algun moment, no?
Sí, però això, i aquí entraríem en un altre discurs, ¿vale? Que és el tema del cine. I les plataformes, nosaltres, jo ja la vaig patir quan va sortir els vídeos. Te'n recordes, hi havia l'UVHS, sí. El Betamax, o el 2000, al final el que va triomfar va ser el VHS, que precisament era el pitjor de tots, perquè Betamax de Sony era molt més bo. I es van crear molts videoclubs.
Sí.
I després els videoclubs van morir. Llavors la televisió va fer canals de televisió. Per què van morir els videoclubs? Perquè van sortir molts canals de televisió, l'Antena 3 del Convençament, Telecinco, les Mamachicho, no sé si te'n
recordes. Sí, me'n recordo. Vale?
I tot això, i l'1, 2, 3, i llavors això competia amb el mateix entorn que era el videoclub, perquè era el mateix mitjà, la televisió. Aquelles televisions de raigs catòdics, que eren, per ser una miqueta gros, tenien un cul tremendo, no?
Sí.
I tot el que havien fet. I tal. I el cine, clar, teníem l'avantatge, teníem la gran pantalla, i això era molt diferent. Després això ha anat evolucionant, cada vegada més televisions, ja surten plataformes, Netflix, Amazon Prime, HBO, etc. I les televisions ara ja no són com aquelles, sinó que ara són unes pantalles espectaculars, hasta de 8, la Samsung Ultima de 8K, vull dir, algo increïble, inimaginable en aquella època. Però encara hi ha molta gent que diu, ostres, l'encant d'anar al cine. Per què? Perquè és desconnectar. O sigui, no pot ser que vagis del treball a casa, de casa al treball, treball a casa, i a vegades és aquest moment de dir, ostres, tu, vull desconnectar si m'hi fa, perquè no anem al cine, i o abans anem a menjar un tapà i anem al cine, o quan sortim farem un tapà i tornarem a casa i ens despeguem que estic agobiat de la feina, el que sigui, dels problemes. Aquest encant del cine, i que estàs veient la pel·lícula, però com tu, mama, i gran, pues, sempre es té. Ara, què ens passa a nosaltres? Nosaltres ens hem d'adequar. Ja no val que jo tingui un cine com el cine que feia fa 30 anys. Per això, amb aquesta reforma avui en dia que he fet, ha sigut millorar totes les butaques, millorar totes les instal·lacions, donar el màxim confort i la màxima qualitat de tot. Per què? Perquè abans el que la gent volia veure era el títol sí o sí, feia cues interminables per veure aquest títol. I jo em recordo que jo era petit i anava als cinemes que eren butaques de fusta.
Sí.
I ara són superbutacots. Per què? Perquè la butaca de fusta no anirà ningú en aquest cine. Has de ficar un butacot. Una butaca, que hi ha butaques que arriben fins als 3.000 euros, la butaca.
Uf, mare meva.
Clar. I tu i el pati de butaques el tens gros, no? Aquests butaques són reclinables, però arriben als 3.000 euros, algunes. I llavors, clar, tu tens que fer-ho. En el meu cas, jo aquí per Calafell i tot això, pues jo vaig voler dir, no, jo amb el cine, m'agrada molt el cine, i dic, perquè vinc les meves fills, tinc que ficar el cine el millor possible. Abans jo tenia les butaques de tela, eren a 55 centímetres, el que és l'eix entre butaca i butaca, l'espai que et quedava per seure tu, i automàticament el que vaig fer ha sigut canviar totes les grades i ficar una àmplia de butaca de 60. Abans hi havia una polla de braços, ara en tens doble polla de braços perquè no tinguis que barallar a veure qui és el primer que posa la polla de braços i si no em veus la polla de braços. Clar. I després també una cosa que vaig fer, que bueno, amb alguns complexes cinematogràfics tenen el que se'n diuen la zona VIP, no? Les butaques VIPs, que són una fila o dues files de butaques VIPs. No?
Sí.
Acostumen a ser pues, una mica més grans, i de pell, i de piel, i els que més són de tela. Però jo aquí vaig fer un eslògan que vaig dir, mira, en alguns cines solo unos pocos son clientes VIPs, perquè poden disfrutar de les butaques VIPs. I quan anem a cinemes, todos nuestros clientes son clientes VIPs. Por eso todos tienen que tener butaques VIPs. Y tenemos butaques VIPs a tot arreu. Que és el que vaig fer. O sigui, això és una mica el que l'empresari té que fer, actualitzar-se al màxim possible, invertir tot, perquè la gent doncs continuï en el cine. Continuar en el cine, disfrutar d'aquest magnífic, bueno, a mi m'entusiasma, soc
una art. El setè art.
Exacte, jo crec que sí. És l'alegria, és una alegria. És doncs una alegria al final.
Escolta, Joan, si poguessin sentir-te o si et senten les administracions corresponents, què els hi diries? Què els hi diries per no haver de marxar de Calafell i que no oblidem que tens doncs clients de tota la comarca del Baix Penedès i fins i tot del Garraf que no entenen cinema?
Jo és que jo diria que ens ajudessin, però no a mi sol, a tots. No vull que s'interpreti això malament. O sigui, ens hem d'ajudar tots, perquè un poble ho fem tots. Un equip de futbol són 11 que hi juguen. Poden expulsar un o dos, però són 11. No, tots són importants. I en el meu cas, el cine sí, però el bar que tinc al Frankfurt, el 14 de cinc, també és important. I l'altre bar també, allà on van a sopar després de cinc, també és important. O sigui, jo crec que l'ajuda ha de ser una mica per tots. I en el meu cas, sí, claro, jo... Pel tipus de negoci, per l'envergadura que tinc, els costos que tinc són extraordinaris, perquè no estem parlant d'un local de 50 metres quadrats, estem parlant d'un local de molts metres quadrats, que tenen, no? 30 metres per 90 metres, 3.600 metres quadrats amb plantes i no sé què, més el parc i més tot això, el cost de manteniment és molt gran. I jo l'únic que demano és, oi, si estic tancat, per què no m'ho condones? O ja t'ho pagaré. Però no em desangris, perquè al final estaràs gestionant, és que al final no quedi res que gestionar.
Clar. Esperem que t'escoltin, Joan, no només per tu, sinó, òbviament, ens sabria molt de greu que l'MSB Calafell doncs, marxés i ens sabria molt greu a tota la comarca i al Garraf també. Esperem que ens escoltin.
A mi també, però és la primera vegada que s'ha fet, eh? Vull dir, no és la primera. Ja ho he fet una vegada. No estàs benvingut, marxo. Ja està, i en un altre lloc ho tindré.
Esperem que no hagis de marxar, que posin una mica de seny, tots plegats, l'administració més propera a la més alta i que tenim un futur complicat per davant, però... Esperem que al final no allò que deien de tot anirà bé, esperem que sigui així.
Jo espero que també vagi tot bé, però que, bueno, en aquests moments tothom estem una mica així, perquè és tan la incertesa que no saps una mica d'això, no? Però, bueno, jo desitjo, sobretot, desitjo que hi ha gent que ho està passant molt pitjor que jo, molt pitjor que jo, moltes famílies, molt pitjor que jo. I aquests són els que primer són el dia d'apujar.
Esperem que t'escoltin, Joan. Un veritable plaer, se'ns esgota el temps, ja saps com funciona la ràdio. I Joan sí. Montserrat, gerent de l'MSB Cinemes de Calafell, moltíssimes gràcies per atendre'ns novament al Penedès en Xarxa. Quedem a l'espera de les teves notícies.
A tu, ha sigut tot un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies per donar-me veu.
Una abraçada, Joan.
Una abraçada.
Tot seguit fem camí de 9:45 perquè tenim cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès amb aquest primer flash del matí. I a continuació, l'economia i empresa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment doncs, de fer aquesta primera aproximació a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el Marketplace del comerç local Vilafranca Prop es posa en marxa demà divendres amb 40 establiments i 5.000 productes digitalitzats. A les portes del Black Friday i el Nadal s'ha presentat a l'Enològica aquesta plataforma Vilafranca a prop, el Marketplace del Comerç Local de Vilafranca. Es posarà en marxa, com dèiem, demà divendres a través de l'adreça vilafranca.aprop.online/K, amb la participació de moment de 40 establiments i uns 5.000 productes digitalitzats. L'alcalde Pere Regull destacava la importància que el comerç de proximitat de la vila pugui comptar amb una eina d'aquest tipus per complementar les compres presencials amb les compres per internet. Canviem ara de municipi i us expliquem que el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola acorda per unanimitat la compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta. En la sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrada aquest dimarts al vespre, es va aprovar per unanimitat un conveni d'expropiació forçosa de mutu acord amb la parròquia de Sant Pere Molanta, que comporta la compra per part de l'Ajuntament d'Olèrdola dels terrenys del camp de futbol. A més dels terrenys del camp esportiu, també s'adquireix una vinya annexa per a la futura ampliació de les instal·lacions i la zona d'accés i aparcament. Comptant els tres terrenys, l'Ajuntament passa a adquirir prop de 14.000 metres quadrats per un import total de 126.000 euros, segons es recull en l'expedient aprovat en el ple, com dèiem, dimarts passat. Seguim i us expliquem que la Bisbal del Penedès dona la benvinguda als nous empadronats de forma individual. La Bisbal del Penedès ha donat doncs la benvinguda als nous empadronats en el seu municipi durant aquest 2020 en un acte que s'ha fet a l'Ajuntament i que es va començar a impulsar fa uns anys amb la voluntat d'acollir aquests nous veïns, un acte però que s'ha hagut de modificar a causa de la pandèmia. Si altres anys l'acte es feia de forma col·lectiva, enguany la benvinguda es transmet de forma individual i cada família és rebuda per l'alcaldessa Agnès Ferrer. Des de mitjans de setembre, Ferrer ha rebut al seu despatx un total de 15 noves famílies que s'han empadronat aquest any 2020 al municipi. En aquesta trobada, en la qual se suggereixen totes les mesures de seguretat pertinents, els nous residents poden expressar els dubtes i les preguntes que tenen sobre el municipi i reben també una bossa amb informació diversa d'utilitat, com ara els serveis públics, les entitats que hi ha a la Bisbal i un plànol o calendari de pagament de tributs. I acabarem recordant que els Diables Saman Refum no renuncien a la Festa Major de Sant Sadurní. Davant la prohibició de realitzar correfocs i les restriccions a l'hora de programar espectacles culturals, la colla s'ha adaptat per no renunciar a celebrar la Festa Major de Sant Sadurní. Així doncs, el proper diumenge 29 de novembre, dia de Sant Sadurní, els Diables no faltaran a la cita i oferiran la tradicional lectura de versots. Ho faran mitjançant un vídeo que s'emetrà pel seu canal de YouTube a 4:45 del vespre i, malgrat el canvi de format, faran un repàs satíric de l'actualitat social i política. Per altra banda, i com ja van fer per fires i festes el passat setembre, a les 9 de la nit, els Saman Refum oferiran un castell de foc molt especial, pensat perquè tothom el pugui gaudir des del seu balcó o finestra. Es tracta d'un espectacle que es dispararà des de 4 punts diferents de Sant Sadurní i que combinarà el color vermell característic de la colla amb una intensa descàrrega de trons.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 7 minuts de 9:45. I aquest matí de dijous seguim prenent el pols al teixit econòmic penedesenc en aquesta nova cita amb l'economia i empresa de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Núria Morda, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Ara fa uns instants parlàvem d'aquest possible tancament d'MCB Cinemes de Calafell. A la FEC teniu constància que hi hagi molts més casos similars al Penedès Garraf?
Bé, de moment no hi ha hagut una allau molt gran de tancaments. Sí que és veritat que l'efecte, per exemple, es va posicionar quan Saint-Gobain va dir que tancava una part de la planta i Més que res perquè des de la Junta Directiva i la presidenta creuen que el tancament d'empreses no ajuda precisament al teixit econòmic del territori. Per tant, bueno, de moment estem una mica a l'espera a veure què passa. Hem anat fent un parell d'enquestes a veure quina era la situació, que les poden trobar a la pàgina web, però de moment sembla que, malgrat la situació, es manté tot una mica, però anirem veient que sembla que aviat es veuran els resultats.
Tot és molt fràgil, oi, ara mateix?
Exacte, sí.
Com sempre, en aquestes cites dels dijous quinzenals, aquesta temporada ens centrem en un sector, posem el focus en un sector a partir d'un convidat. Avui qui ens acompanya, Núria?
Avui ens acompanya el Max Jané, de Finques Anoia Penedès. Bon dia, Max.
Hola, bon dia.
Ben tornat a la ràdio.
Gràcies.
Doncs explica'ns una mica, bueno, la paraula ja ho indica, no? Finques Anoia Penedès, però explica'ns una mica on esteu situats, què és el que feu, quina és la vostra situació actualment.
Doncs Finques Anoia Penedès és una empresa familiar amb més de 30 anys d'activitat a Vilafranca i comarca. Jo porto 18 anys exercint aquesta professió, sóc agent de la propietat immobiliària, i la meva companya també està col·legiada com a ICAT i espèrit judicial. Estem ubicats des de fa 5 anys al Poble Nou, al carrer Tossa de Mar número 6, i bueno, principalment tenim dues activitats. La immobiliària, que es dedica al tema de vendes, lloguers, valoracions, i després l'altra activitat és l'empresa Jatcom, que es dedica a l'administració de comunitats i administració de lloguers. Amb aquestes dues activitats intentem pues, abarcar un mercat immobiliari a Vilafranca, el qual pues, la majoria de ciutadans ja ens coneixen. Tenim una política molt estricta amb el tema de la transparència, que és el que intentem inculcar.
En quin sentit? Què vols dir?
Sí, perquè sobretot en el tema d'administracions de comunitats hi ha molta opacitat en aquests temes. Nosaltres sempre hem cregut que una comunitat és com una piràmide. A dalt hi ha el president, després els propietaris i l'administrador ha d'estar baix de tot. L'administrador no és res més que un treballador al servei de la comunitat.
I en canvi sovint l'administrador fa i desfà, no?
Llavors, per desgràcia, i en tots els sectors, no aquests, sinó suposo que en qualsevol sector sempre hi ha els típics, no?, que es posen a dalt, jo me lo guiso, jo me lo como. I a mi pues, em dol que se'ns fiquin a tots dins el mateix sac. Llavors, nosaltres, transparència amb els comptes, sempre diem que els llibres, els comptes, no són nostres, són de la comunitat, són dels propietaris, els diners són seus, no són nostres. Llavors, tots els comptes transparents. Nosaltres no cobrem comissions per temes de reparacions, de pintures de façanes, de tot, que són comissions legals. Però amb el preu que ja ens estan pagant mensualment ja cobreixen la nostra despesa. Inclús, per tindre més transparència, estem facilitant que el president pugui visualitzar en temps real els comptes de la comunitat. Només visualitzar, evidentment, sense poder fer cap transferència ni cap moviment sense la nostra autorització, perquè és que no s'ha d'amagar res. Repeteixo, són els seus diners, són els seus llibres, són les seves actes i nosaltres només som els treballadors al seu servei.
Amb aquesta política sou una mica rara avis?
No ho sé, clar. Jo sempre, bueno, amb 18 anys m'he trobat de tot, no? He trobat professionals i d'altres que no ho són. I també m'han vingut comunitats, pues, típic, no?, que algú s'ha emportat els diners, a vegades també inclús president, eh? I, llavors, clar, veient que tot és una mica problemàtic, jo, la nostra intenció és facilitar tot aquest tràmit, perquè, clar, com sabeu, el president canvia cada any. I si tu tens una feina que arribes a les 8 o les 9 del vespre i t'has de dedicar a negociar l'ascensor, a negociar els extintors, a negociar l'assegurança, a veure aquest que ha retornat el rebut, doncs clar, tu tens la teva feina. I moltes vegades doncs, no saps ni per on començar. Llavors, cedir aquesta feina a un professional no significa que hagis de pagar més. Perquè quan tu negocies un ascensor, doncs, no tens molt marge per negociar. Quan negocies una assegurança, no tens molt marge per negociar una rebaixa. Però quan negocies 60 o 70, doncs clar, pots apretar molt amb el preu. Llavors, què aconsegueix les comunitats que s'ho estan administrant ells? Doncs que tens la feina d'un professional i moltes vegades amb una quota inferior a la que estaves pagant. Aquest pensar de dir, no, és que l'administrador és més car, doncs no, l'administrador a vegades resulta més econòmic perquè a mi doncs em fan rebaixes d'assegurances que a un particular no li faran.
No és fàcil, la figura de l'administrador de
finques. No, no és fàcil perquè cada dia hi ha un problema. Vale?
Sempre surten coses.
Sí, sí, sobretot al cap de setmana. Sí, clar,
urgència, no?
Les reparacions, els desperfectes passen el divendres a les 8 de la tarda. Vale? Els escapes d'aigua, que algú es queda dintre d'un ascensor. Bueno, nosaltres disposem d'un telèfon mòbil les 24 hores. No és un call center que truquis i et surti una persona que hagis de donar uns codis, sinó som nosaltres, persones físiques que donem la cara, al qual resolem aquestes incidències. Vale? Clar, si truques a l'oficina, no trobaràs ningú, perquè està tancat. Llavors, tenim aquesta eina que oferim als nostres clients. El tema de les ventes, vull comentar que nosaltres tenim uns honoraris pues, molt correctes, molt competents.
Venda d'un immoble.
Venda d'un immoble, sí. Jo m'estic trobant pues, que hi ha altres... No m'agrada mai parlar malament dels companys, ni competències, ni donar noms, però nosaltres potser som una mica més petits i no, el que no fem és regalar televisors, mòbils, per poder captar clients. Perquè aquest televisor o aquest mòbil que tu estàs... que t'estan regalant, doncs l'estàs pagant 3 vegades més car del que val. Perquè a darrere hi ha una comissió una mica elevada. Que en un pis que valgui 100.000 euros, doncs un professional s'emporti 6 o 7.000 euros, doncs és una mica excessiu. Llavors nosaltres tenim uns preus molt competitius i a canvi doncs preferim que et costi menys la nostra feina que no regalar-te un incentiu que et costarà 4 vegades més.
Com esteu resistint la pandèmia al sector?
Bueno, pues ajustant els preus. Si tu vols vendre, si tu tens un producte atractiu amb un preu correcte, el vendràs abans, durant i després de la pandèmia. Si tens un preu alt, desproporcionat, no vendràs ni abans, ni durant, ni després, ni mai.
Han baixat els preus?
Sí, han baixat. Jo el que estic venent últimament està per sota preu de publicació.
Què és el preu de publicació?
O sigui, jo tinc un preu publicat.
Públic?
Equips. Públic, sí.
A la web,
ho veuràs a la pàgina web, ho veuràs a l'aparador, ho veuràs a tot arreu. Bueno, a partir d'aquí, pues, com que al mercat sempre hi ha hagut aquest regateig, doncs, bueno, el client fa una proposta i si aquesta proposta és mínimament interessant, doncs s'accepta. Fins ara molts propietaris eren bastant reacis a l'hora d'acceptar rebaixes perquè, bueno, jo tinc el producte i m'interessava més tindre un immoble que altra cosa. Amb la pandèmia s'ha demostrat que no tots són els immobles i els diners. Però que la salut moltes vegades és més important. També tots aquests... fer una petita crida amb tota la gent afectada pel Covid, de que, per desgràcia, pues, han tingut familiars que han desaparegut i això comporta pues, temes d'herències i moltes vegades no saben com treballar-ho, no? Llavors, nosaltres estem aquí per poder-los ajudar en tot aquest procés, a fer-li una valoració del seu immoble, aviam què és el millor en aquell moment, si llogar, si vendre, i ajudar-los amb tot aquest procés que és dolorós, però nosaltres sabem tramitar-lo perfectament.
I ara, Max, què és millor, llogar o vendre, així en general?
Depèn. Si no tens una necessitat econòmica important, el millor és llogar, perquè és una guardiola i són diners que entren cada mes. Un cop venguis, si has de vendre per comprar, sí, fas un canvi de cromos, però si has de vendre per quedar-te els diners, lloga, lloga. Amb el tema de lloguers, són molt delicats, perquè la llei no acompanya el propietari. Tots sabem que un procés de desahuci pues, és llarg. Tu no pots denunciar a ningú que no tingui 2 mesos retornats. El tercer mes se li envia un burofax en el qual pues, se li donen 3 possibilitats. La primera, que demostri que realment ha pagat el lloguer, perquè a vegades... moltes vegades és el propietari que s'ha equivocat o no s'ha gestionat bé per l'entitat bancària. La segona, que es posi al dia. I la tercera, que és la més habitual, que és que no faci res. Llavors portes 3 mesos, es fica la denúncia al jutjat i al cap de 6 mesos tens el judici. Llavors han passat 9 mesos sense cobrar. Llavors, clar, al ser una llei que havien començat dient que hi haurien els desahucis exprés, que hi hauria moltes facilitats per fer fora la gent, segueixen igual. Els jutjats saturats, ara amb el Covid encara més, i te'n vas a 9 mesos. Llavors, per poder llogar un pis, s'ha de tindre molt en compte el client. Nosaltres fem uns filtres molt exhaustius, mirem la solvència i sempre aconsellem fer una assegurança d'impagament per tindre aquesta cobertura i dormir tranquil.
A càrrec de qui va aquesta assegurança?
Del propietari.
Del propietari sempre.
Sí, sempre.
Últimament s'ha posat també sobre la taula el tema del llindar màxim en el preu del lloguer. Això us ha portat molta feina?
Sí, feina sí. El resultat al final és el mateix. El que aconseguiran és que hi ha molts inversors que tenen immobles en lloguer. Si aquest inversor vol un 5% de rentabilitat i ara amb el límit li rebaixes el 5%, què farà? Pues no em resulta invertir aquí. Em venc el pis, inverteixo en un altre lloc. Llavors, aquest pis que estava de lloguer desapareixerà del mercat. I en comptes de tindre més pisos, n'hi haurà menys. Llavors, és una llei que no s'ha consensuat amb el Col·legi d'Apis, no s'ha consensuat amb els professionals, com la majoria de lleis que es fan. Pues, bueno, ara aviam si resulta o no resulta, però amb els 2 mesos com a molt que vam portar, molta gent està escamada i de moment no vol llogar. I això fa baixar l'afluència dels pisos, que són molt necessaris els pisos de lloguer avui en dia.
Per tant, trobes excessiu aquest llindar que hem posat?
Sí, hi ha 60 municipis afectats a tot Catalunya. Aquí només ens afecta Vilafranca, ni Sant Sadurní, ni Santa Margarida i els Monjos, que potser són les poblacions més properes. Però sí, ens afectarà i també t'ajusta una mica el límit que tu pots demanar. No pots demanar el preu que vulguis i s'està ficant una mica un tope. Però és el que et dic, hi ha molta gent, inclús pensionistes, que cobraven una mica un sobresou del pis de lloguer que l'havien treballat tota la vida i ara li retallen aquests ingressos i amb la poca pensió que cobren pues, els hi perjudica. No tot és el típic especulador, no? També hi ha els pensionistes que tenen pisos de lloguer.
Em comentaves abans d'entrar que un dels problemes que hi ha sobretot són les mascotes, que, bueno, que sobretot molts propietaris no volen que entrin mascotes als seus pisos de lloguer.
Sí, el problema moltes vegades és la morfologia de l'immoble, que aquí al Penedès, pues, per desgràcia, les construccions no són molt, molt atractives a nivell de terrasses. Les terrasses només les trobes en planta baixa i amb àtics. Llavors, la majoria de pisos tenen un balconet com una taula. Llavors, clar, ficar també un animal de companyia amb un balcó, pues, moltes vegades no resulta primer pel gos, evidentment. Molt atractiu. I segona, que si els propietaris moltes vegades els tenen vetats. Si l'immoble té una terrassa important, jo tinc propietaris que no han tingut mai cap problema amb llogar-ho. Això sí, com que la llei en pisos que no estan moblats només et demanen una mensualitat de garantia, pues, quan es presenta un animal de companyia, moltes vegades es demana una segona garantia per cobrir les despeses que puguin haver. O també m'he trobat clients que tenen el gos assegurat, en la qual, si crea un dany, queda cobert per l'assegurança.
De debò?
Sí.
No deu ser molt habitual.
No, però hi ha gent que sí, que fa els deures. Si tu tens un animal de companyia, que ets tu que el coneix, que saps que no et destrossarà el pis, i el tens assegurat, cap problema, pagar l'assegurança. També moltes vegades depèn del si l'immoble està amb mobles o està sense mobles, i també els gats, perquè si llogues un immoble moblat i vius amb un gat, doncs saps que el sofà te'l pot trencar.
Tornant a la pandèmia, heu detectat canvis en l'oferta i la demanda? Vam estar molts dies tancats, confinats, i la gent va sortir d'aquella primera onada dient: a mi si em tornen a tancar no vull passar-ho de la mateixa manera per les condicions del meu pis. Això ho heu notat a mesura que hem desescalat i ara que estem en aquesta segona onada?
Sí, sí. La primera setmana després dels 2 mesos de confinament vaig tindre totes les visites que em demanaven el mateix. Una terrassa. O el que tornava abans. Les terrasses només les trobem en planta baixa i en planta alta. Clar, està molt limitat. Un pis de 5 alçades, pues, només en tindràs 2. Llavors, inclús hem fet una conferència amb l'Ajuntament de Vilafranca, intentant promoure que a partir d'ara les construccions siguin una mica més atractives amb el clima mediterrani que tenim aquí, que només fa fred gener i febrer. La resta de l'any la pots estar amb una terrasseta. No demano terrasses amb cada pis de 50 metres, però una terrasseta de 10 metres quadrats, que pràcticament és el que t'ocupa un vehicle, una plaça d'aparcament, amb això en tens prou. Per ficar una taula, unes cadires, unes plantetes. I si has d'estar confinat o vols estar una mica a l'aire lliure, doncs pots sortir al balcó. Però si t'hi fixes, hi ha edificis seminous que no tenen balcons. O aquest típic balcó francès que té un pam, que només té cap al peu. Llavors, fer una crida a que la construcció d'aquí el Penedès sigui una mica més atractiva a nivell d'aquests espais oberts.
I has detectat ganes de deixar la ciutat, en aquest cas Vilafranca, la capital?
Bueno, Vilafranca, sempre els habitants de Vilafranca han volgut anar a la perifèria, que per sort tenim molta perifèria, tenim molts poblets al voltant de Vilafranca, molt atractius, amb cases adossades, aïllades, i sempre hi ha hagut aquest canvi. Els vilafranquins han volgut anar a l'extraradi, i la gent que viu en els pobles han volgut anar a Vilafranca i sempre s'han anat fent aquests canvis. Ara una mica més agreujat, perquè la gent el que busca és una casa, una sortida, un pati, una terrassa. També voldria comentar una notícia que va sortir a TV3 fa un parell de dies, que deia que les immobiliàries vetaven una mica l'accés als immobles amb els estrangers. Va sortir a TV3 i jo voldria remarcar que no són les immobiliàries els que veten l'accés als estrangers, sinó són els propietaris. Nosaltres només fem de mediadors. Jo llogo amb estrangers de totes les nacionalitats, això sí, sempre amb nòmines, amb garanties i amb assegurança. Però molts propietaris que han tingut males experiències, pues, són els que decideixen si sí o si no, siguin nacionals o siguin estrangers. Però nosaltres només fem la mediació, no és la immobiliària el que discrimina.
Hi ha molts vetos en aquest sentit entre els vostres clients?
Bueno, però sí que hi ha vetos, perquè molts estrangers... clar, nosaltres demanem sempre mínim un any d'activitat laboral fixa, i per desgràcia, siguin estrangers o siguin nacionals, no ho poden presentar. Llavors, és el primer filtre. Si no ho pots presentar, no pots accedir a un immoble, perquè és que l'assegurança no m'ho accepta.
Acabem. Com veus l'horitzó a mig termini?
Bueno, espero que d'aquí 6 mesos hi hagi ja la típica, la famosa vacuna que estan dient, i, bueno, el món immobiliari seguirà igual. La gent necessita un immoble per viure, els preus sempre han anat pujant i baixant, jo he patit el boom immobiliari, he patit la crisi posterior, i ara el Covid. Bueno, són cicles, amunt i avall, però, bueno, sempre que hi hagi ganes de comprar i els bancs acompanyin, pues hi hauran ventes.
Max Gené, de Finques Anoia Penedès, gràcies per acompanyar-nos avui i sort.
A vosaltres.
Núria Mort d'un Ple, també ens retrobem d'aquí 15 dies al Penedès en xarxa.
A diumenge, sí.
Adéu-siau. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. And then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. It's a beautiful day.